Doncs ara m'explicareu de què anirà, per qui no sàpiga de què va això de la tertúlia dels divendres. És la més relaxada de la setmana i a més, doncs, amb el valor afegit de que un servidor no sap de què anirà. Aquesta bona gent, doncs, tenen aquesta manera simpàtica de dir, doncs, escolta'm, triem nosaltres la... No ens apartem mai de l'actualitat, però sí que ho concentrem en una temàtica i porten la seva convidada, que jo crec que són ells qui l'han de presentar. Comencem per la convidada i després... Sí.
Jo presento la Mònica Giménez.
Mònica Giménez,
sí,
molt bé.
Que va néixer a Badalona l'any 1978, que és llicenciada en psicologia i és terapeuta especialista en tractaments d'addicció amb perspectiva de gènere.
Fantàstic.
Què us sembla?
Fantàstica la temàtica.
I a part és directora de GENA, que és un centre de teràpia que va fundar ella l'any 2019, que està a Esplugues de Llobregat.
Va, molt bé.
Està focalitzat en el tema d'addiccions, amb teràpia contra les addiccions.
Fantàstic.
I avui parlarem d'addiccions, com no pot ser d'una altra
evidentment
manera.
Molt bon dia, Mònica, benvinguda a la República Santboiana.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Doncs això és cosa d'aquesta bona gent.
Sí, ja ho veig, ja veig que són bona gent.
Jo no ho sabia.
Bueno, a qualsevol cosa se li diu bona gent.
Escolta'm, fantàstic, una temàtica sempre complexa, i controvertida, i en fi...
I delicada.
I segurament amb moltes dades, Emilio, tenim dades.
Sí, avui m'ha passat una cosa curiosa, perquè ahir quan m'estava preparant tot el tema aquest, resulta que les dades em van aclaparar. Em van deixar acollonido. I vaig pensar, bueno, fem una cosa, donem-ne algunes, però donem-li el protagonisme a la Mònica, que és la que realment en sap i ens podrà il·lustrar d'aquestes coses. Jo deixaré anar algunes dades de tant en tant, però avui el protagonisme és d'ella.
Jo crec que hauríem de començar per preguntar-li, defineix-nos addiccions o addicció.
Bueno, al final hi ha unes definicions que són més oficials i que provenen de l'Organització Mundial de la Salut i que té a veure amb... Bueno, en el centre de la definició té a veure amb la pèrdua de control. La pèrdua de control, i l'Organització Mundial de la Salut ho emmarca d'una manera molt més àmplia que la relació amb els tòxics en si mateix. Vull dir, és el no poder controlar situacions de consum. També hi ha tots els temes de les addiccions comportamentals, hi ha certes relacions amb certs comportaments que també comporten problemes d'addicció, i també amb les relacions. I allà ho emmarquen. Per tant, l'addicció és una realitat que és complexa perquè prové d'una situació que és biopsicosocial.
Entenc que molt ampli, també, el que estic entenent.
Sí, té moltíssima complexitat també a l'hora d'abordar-la i de poder-la estabilitzar. Les addiccions, enteses com a tal, poden entendre's com una malaltia, una malaltia mental, entenent que és una part de la ment que es veu alterada, que és el nucli del plaer. És una relació amb anar desbordant a través del consum o dels comportaments, anar desbordant la relació que es té amb el plaer, perquè té a veure amb el colocón, en poder sortir-se'n, vale? I poder anar a un lloc...
És a dir, experimentar un estat, diguéssim, de plaer,
de desconnexió.
De desconnexió de la realitat, diguéssim.
I això pot arribar, doncs això, no? Fent un ús sistemàtic, i si hi ha uns predisponents, a portar-te a una situació on la pèrdua de control comença a afectar totes les esferes de la teva vida. Quan això ho tenim, i això es dona durant un temps X dintre dels manuals de diagnòstic, podem veure, no?, que aquella persona ja no està en un contínuum del consum, que pot entendre's com ús, abús, ja està en una fase de dependència i, per tant, desenvolupant l'addicció. I té complexitat en el sentit de que no totes les addiccions s'emmarquen de la mateixa manera, i hi ha gent que les desenvolupa des de ser molt prevalent en vulnerabilitat genètica, és a dir, hi ha famílies on això està molt, molt...
Correcte.
Molt, hi ha estudis, per exemple, en els temes de l'alcoholisme, no? Però hi ha gent que aquesta prevalència és menor, i són les situacions vitals de vida o les situacions de família, dels sistemes dels que provenen, o les coses que han passat a la vida, que fa que tinguin un predisponent molt més gran en acabar enganxades, però d'una cosa que està en l'ús de totes les persones. Vull dir, vivim en un món i en un sistema concret, el nostre, on el consum de drogues està molt normalitzat. I parlo de l'alcohol en concret.
Clar. Aquí el mot vici, quin paper hi juga? Fixa-t'hi que no sé si s'ha de relacionar amb addicció, però a algú li pot semblar una mena de sinònim.
Jo penso que és una manera de nombrar a una part de la població que s'ha malaltit per responsabilitzar-se i poder fer una discriminació molt clara de lo tuyo és vicio i lo meu és control.
Clar.
Sense voler responsabilitzar-nos tots i totes de que hi ha tota una realitat que va afectant un percentatge, bueno, cada cop més ampli de la població. Vale? Perquè van increixent.
Molt bé.
Una pregunta, Mònica. Quines són les addiccions que més tracteu, no? Perquè ara últimament se sent a parlar molt del tema del joc online i de més, no?
Hi han les clàssiques, diríem, des del meu àmbit, vale? Perquè tot això al final és la nostra normalitat de vida en la praxis, que l'alcohol continua sent molt, molt problemàtic. En les drogues que són d'ús il·legal, la cocaïna i el cànnabis continuen sent com molt tractades. Avui dia el tema de les benzos i des de la pandèmia cap endavant comença a ser una problemàtica molt, molt gran de sempre, i sempre ha estat molt vinculada a les addiccions femenines, vale? Perquè el malestar femení es medicalitza molt i allà hi ha tota una probabilitat de que les coses es compliquin, però això avui dia, i dic des de la pandèmia cap endavant, on les coses a nivell de salut, no? Totes les persones també ens hem vist més afectades, i després està el tema del joc, i és cert, vull dir, generacionalment avui dia tenim un problema, alguns s'han atrevit a nombrar que hi ha tota una realitat d'aquest tipus de joc online amb un públic diana, que són els nanos joves, vale? Que pot arribar a mesurar-se a vegades amb les èpoques de l'heroïna i com va arrasar. Vull dir, hi ha un ple de famílies en aquest país que estan visquent això i amb la complexitat i la complicació que té, i ple de nanos, diria, nosaltres al centre, menors de 25 anys, que ja s'estan complicant la vida d'una manera molt abrupta. I això també.
Correcte, molt bé.
Preparant l'estació d'avui, llegia una entrevista que et van fer fa un temps en la que deies una cosa que em va llamar molt l'atenció. I és que a la societat consumista que estem no hi ha més remei que hi hagin addiccions, perquè estem provocant-les amb aquesta publicitat que hi ha per tot arreu, a consumir, 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 i acabem generant com a societat totes aquestes addiccions.
Bueno, les addiccions, entenc que, si posem una mirada més històrica, és una expressió real, no?, de la relació de l'ésser humà amb el consum de drogues, que penso que segurament des de sempre ha estat allà. Hi ha com un resto, no?, que això ha sigut una realitat des de sempre, però el que tenim davant avui dia, per mi sí que és una lectura... O sigui, la complicació en la que estem, el capitalisme en si mateix necessita, com a estructura en la que
necessita
vivim,
addictes.
Necessita que totes les persones estem en la lògica del consum. I això va desendreçant-se de tal manera que va provocant que cada cop hi hagi més persones que pateixen tot això, o més persones que s'acaben mirant pensant, hòstima, a mi què em passa, no? Jo què sé, en la lògica de les compres, en les realitats, la pressió, el capitalisme és un sistema que pressiona molt sobre les persones, i pressiona molt en el sentit de que treu salut de vida, vale? Perquè tens que estar en la lògica de la producció, per tant, tot el que té a veure amb la teva vida privada i en el gaudi no es dona, i allà hi ha molta angoixa, moltes tensions, i per tant el consum entra i coopera, perquè la gent es relaxa a través d'això, però fer un ús massa enllaçat de és a través de prendre amb una copa o de prendre amb una pastilla que puc calmar-me, això pot acabar derivant, perquè l'ús no és lúdic, l'ús no és perquè me apetece, vaig a prendre amb algú i de sobte és, bueno, pues avui és un vi o pot ser una aigua, no, sinó és necessito això per calmar l'angoixa, i allà és quan comença a tenir un problema molt més gros. I sí, penso que el sistema en el que vivim es proporciona, promociona i necessita que una part de la població pugui fer un ús excessiu, constant i continu, s'alimentar d'això.
Quan parlem del tema d'addiccions, hi ha una cosa que la manera d'enfrontar-la massa sovint és amb un sentiment de culpa i no de malaltia. Què et sembla això?
Bueno, és que al final la mirada, em preguntàveu abans què penso d'aquesta denominació de vici. Vull dir, hi ha una connotació clara de què passa, no?, si no ets capaç de controlar una cosa que està en ús de tothom. Vale? I la mirada no és des de què t'està passant, no?, sinó des de se t'està anant l'olla i ets un viciós o una viciosa. Per tant, això està internalitzat. Això és una realitat que es va construint i que es va, des del simbòlic, es va baixant generació rere generació. Per tant, si tu pateixes una addicció, és a dir, si tu estàs perdent el control, la mirada interna primera que tu tens i primària és: jo tinc, a mi se m'està anant l'olla, jo sóc una persona viciosa, per tant és la culpa el que emergeix. La mirada de malaltia o de mala eina vital que hem d'acabar reconduint és la que permet internalitzar la responsabilitat i deixar anar la culpa. Exacte. I això només es pot donar dintre d'un procés. Fins que no entres a un procés i tu pots entendre com has acabat allà i també el teu sistema familiar s'apropa al procés i pot reconduir la mirada que fa de tu, fins que no arriba això, la persona que pateix addicció, el que pateix és molta culpa i molt no entendre's i molta mirada. També és la connotació que li posa al sistema.
Una cosa, és que ara m'ha vingut al cap. Quan la gent ve a demanar ajut i ve a demanar o inicia un tractament i tal, hi ha una dada que m'ha fet molta... M'ha fet pensar. I és que el 90% de les dones venen soles. I el 99%, per no dir el 100%, dels homes venen acompanyats.
I de dones, a més.
I acompanyats de dones, no?
Sí.
Això, pensem en aquesta idea. És les addiccions com a resposta al consum, ¿vale? És a dir, com a resposta malaltissa al consum, és una cosa tan malament mirada. Siguis home, siguis dona, tinguis l'expressió de gènere que tinguis. Però és una cosa per la que es té més permís si ets home. És a dir, en la lògica social és com el consum en si mateix està més ben vist si ets home, i em refereixo de manera simbòlica i generació rere generació, sí. No que avui dia de manera concreta ho podem veure una mica diferent. Emmalaltir-te d'això tindrà més sentit si ets home. Vale? No està ben mirat que siguis un tio addicte, però bueno, entra la lògica de, com el permís és per al consum masculí, que et passi alguna cosa de més, vale. Després està com les dones acullen allò que és masculí, que és des de la cura. Llavors, tota la dona del sistema familiar acompanya entenent aquest home meu, sigui el meu fill, el meu germà, la meva parella, li està passant alguna cosa que si jo vaig i acomodo i cuido, la podrà resoldre.
Fan de mare, diguéssim.
Tot cuidadora,
cuidadora. Aquella imatge, no?, de fa de mare, no?, fins i tot amb el seu marit.
Això marca una diferència molt concreta, perquè també aquests homes moltes vegades ens arriben sense estar fent el pas per si mateixos, sinó per la pressió d'aquestes dones. Per tant, quan comencem el procés també es comença diferent, perquè hi ha tota una feina de l'equip d'ajudar-los amb ells a que prenguin la decisió més pròpia i menys externa. Les dones és que la doble penalització social ens arriba. I aquí ho dic en primera persona com a dona addicta que soc, no? O sigui, la mirada sobre no tindries que estar consumint drogues perquè no és un permís femení, i què fas a sobre enganxant amb elles. Llavors, la mirada és molt penalitzadora i les dones s'apropen soles a fer les consultes. Vale? Ja sigui perquè la vergonya és molt més gran, perquè la família no acompanya. De fet, les reclamen abans, molt abans comencen a dir: tu ja estàs bien, vuelve a ocupar tu papel.
Ja n'hi ha prou, eh?
Ja n'hi ha prou. Sí. Vull dir, hi ha tota una història que és molt, molt diferent.
Déu-n'hi-do.
I una pregunta, Mònica, quin és el perfil dels vostres pacients? Molta gent jove o com està distribuït?
Bueno, tenim en els pols algunes persones que són... que se surten de la mitja d'edat, en el sentit de tenir alguna persona que poder té 70 pico i 80 anys recuperant-se, i això no és significatiu en la mitja d'edat, però hi són, i hi ha gent molt, molt jove, i aquesta part més jove sí que és significativa en els anys que jo porto intervenint. Vull dir, hi ha un moviment que cada cop gent més jove té que començar abans a assumir tinc una problemàtica grossa, i la mitja del centre 30 pico d'anys més o menys és el que tenim. Però sí que a mi, que porto molts anys intervenint, penso, hosti, tenim una part jove que molt abans té que estar en aquestes ja, vale? Molt abans del que fa anys enrere passava.
Tinc una dada d'això. Vull dir, a mi m'agrada donar sempre la font de la que bec, que en aquest aspecte, per treure les estadístiques que trobo, i és, en aquest cas és l'informe anual del 2022 que es va publicar al desembre, o sigui, el mes passat, 2023, de la Generalitat de Catalunya, que és de l'Agència de la Salut Pública i el Sistema de Salut Pública Català. I referent a això que estaves comentant, en començar aviat, hi ha una enquesta que és de l'Estudes, en aquest cas l'última dada que ja és el 2021, entre els estudiants de 14 a 18 anys, el 25%, 1 de cada 4 1 de cada 4, afirmen haver presentat una intoxicació aguda per ingesta d'alcohol els darrers 30 dies. Sí. Ojo, el que estem parlant. Sí. Això deia jo que... compta amb les dades.
Déu-n'hi-do.
I aquesta és la situació que porta les persones a, com et diria, a acabar molt abans no podent ja tolerar el que els hi passa. Vull dir, això ho explico en primera persona, és per quan jo, als 14 o 15 anys, he acabat desenvolupat un quadre d'addicció que vaig tenir que fer-me càrrec i que vaig tenir... Això és el que vaig fer primer. Després ja vaig fer tot l'altre, no? Però per mi, aquestes dades, aquestes edats, jo no estava presentant aquests quadres. Vale? Això em va començar a passar molt després.
Ara comença més aviat.
Però tot comença més aviat.
Sí, tot.
Hi ha tot un debat sobre el porno, per exemple, hi ha tot un debat, tot comença molt més aviat. Vull dir, les nostres joventuts arriben a tocar coses que es necessiten més maduresa de la que tenen massa aviat. I allà hi ha tota una acceleració del que significa créixer tots ells i elles en les dates o la incorporació a les xarxes, on tot l'impacte que té tot això.
Molt bé, fantàstic, molt interessant.
El nivell de consciència del problema, com i quan apareix?
El nivell de consciència del problema, et dic, en els homes, a vegades apareix dintre ja del propi procés, perquè ho entenen llavors. Jo et diria que és com molt individual en cadascuna de les persones, que no hi ha com una mirada, com una dada no concreta que diguis. En aquest moment de l'addicció, jo quan faig les exploracions, jo al meu centre, jo m'ocupo de rebre les persones que volen fer una demanda, i quan intento revisar i també poder elaborar el diagnòstic, vaig molt més enrere que les dades que em demanen per poder ubicar l'addicció, i hi ha un punt d'inflexió. Aquest punt d'inflexió és molt variable. Vale? Hi ha un punt d'inflexió que moltes vegades dona 3 o 4 anys abans, que hi ha una acceleració de l'addicció, i fins 3 o 4 anys després la gent no pot arribar, perquè hi ha un debat intern de a veure si controlo, a veure si ho puc parar, a veure si no tinc cap ahir que sóc una persona addicta, a veure si aconsegueixo ser normal. Vale? Perquè diu el món que ser normal és poder beure, poder consumir i controlar-ho. Diu el món això. Jo també ho discrepo. Vale? Jo penso que ser normal és moltes altres coses, no necessàriament això. Però és molt diferent. Hi ha punts de detonació que són molt diferents. A vegades hi ha un canvi vital, per exemple. Jo he trobat de manera significativa que en moltes dones anar a la maternitat i trobar-se maternant soles és un disparador. Vale? I maternant sola em refereixo en el paper que ocupen els seus homes, en ser massa perifèrics encara, en poder assumir que la paternitat no va de jo anar-me'n a treballar i tu que ja tornaré després per la nit. Hi ha un punt d'inflexió a vegades que és això. En altres persones és un canvi molt abrupte laboral, una pressió, i hi ha un punt d'inflexió que canvia un dol mal integrat, una pèrdua molt... que canvia la meva relació amb el consum i la comença a fer més patològica. Però no hi ha un moment concret que diguis, vale, és això la dada que tenim clara de que això genera la consciència de generar un tractament. Moltes vegades la gent des de fora i les famílies tenen un paper important.
Això, jo et volia preguntar això, no? Vull dir, com es pot des de les escoles i des de les famílies ajudar a fer com una prevenció contra les addiccions, no?
Bueno, jo diria que una bona manera de fer més prevenció és acabar vivint més acorde a lo que surt una persona del nostre procés, per exemple, no? És poder comunicar amb consciències, anar a comunicar als joves que no toquin el consum mentre el consum estigui allà i els adults ho estem fent, és una cosa que no té que té una ambivalència en el missatge que és bordeja l'absurditat, és no bebes tu que ja bebo jo, això no té cap ni peus, però sí que tenir converses molt obertes amb la gent més jove a casa, d'oye, què són les drogues, en quina
les
situació estàs,
no?
quina pressió estàs tu sentint, tens necessitat, no, això ja ho has fet, fill, no ho has fet, té a veure amb que tu tinguis curiositat o té a veure amb que sents molt pressionat a nivell de context, perquè les adolescències són el moment en què la gent les toca. I després tenim que poder donar opcions, vull dir, tenim que poder donar opcions en allò que és lúdic. Jo a vegades m'esgarrifo, si tu poses un bar davant d'un parc de nens i de nenes, se t'omple veient els pares prenent les cerveses i els nanos
jugant allà davant.
Hi ha una consciència que no tenim, que és, clar, si jo no vull que això sigui lo sistemàtic en la criança i per tant que mon fill i la meva filla, el meu fill, acabi allà, jo no puc estar tot el dia amb la cervesa a la mà i pretendre que això...
Correcte.
Tinc que donar opcions. Tinc que poder anar a un dinar on un dia no hi hagi alcohol i puguem estar tots sense alcohol dinant. Tinc que poder posar molta més vida a fora. Tinc que poder fer exercicis que tinguin a veure, anem al camp, tinc que poder donar opcions que no siguin, i estem tota la vida en la rutina de la cultura de l'alcohol.
Molt bé, anirem cap als informatius. És tot molt interessant el que està sortint avui en quant a les addiccions. Jo crec que hi ha més preguntes, no?, i més, sí, més reflexions, i tant, a fer. I evidentment no caurà la pregunta punyent, també. Sí, això serà després, en la segona part. Doncs va, fem-ho d'aquesta manera. Anem cap als informatius i amb un 3 i no res, i tornem. Fins ara.